escolta, Mundo.
No veniu aquestes qüestions. Ni Winds of Change, ni Flicky Flacky.
Mundo. Ha arribat el cotxet.
Rocky, Creed 3.
I spent the last 7 years of my life living out my wildest dreams.
Per cert, que d'aquí una estona, més enllà de les 12, després del butlletí, parlarem amb un català que va combatre fa no gaire al Madison Square Garden, Sandor Martín, que és campió d'Espanya, 3 cops d'Europa, és el número 2 mundial de la seva categoria. Perquè, vaja, el personatge és interessant, de com s'arriba fins a aquest punt. Madison Square Garden en la batllada del dia, diguem-ne.
Poca broma,
No, no, bèstia, bèstia.
Ple, allò...
No, milers de persones.
És tremendo.
I va estar molt a propet. De fet, hi ha qui diu que...
Que podia haver guanyat.
Que hauria d'haver guanyat.
Ah, allò dels punts i tal. Ostres.
Bé, la peli és la tercera de l'univers post-Rocky, per entendre'ns, no? Què?
Expliquem res de l'argument. A l'Adonis Creed, que era el personatge de Creed...
Prepara
de primera
el
segona, doncs ja s'ha retirat. Però ell, doncs, bueno, continua lligat al món de la boxa, entrenant i patrocinant a certs boxejadors, i llavors el que passa és que un amic del passat torna a la seva vida i llavors, doncs, el posa contra l'espasa i la paret, d'alguna manera.
Com per tornar al quadrilàter, diguem-ne.
No, bueno, no, vale. No explicarem.
No pretis el blai.
És el debut com a director del Michael B. Jordan, que és l'actor que fa de Donnie Creed, el fill de l'Apollo Creed, que era el gran rival de Rocky en el passat. I aquí el que passa és que, tant a la primera com a la segona part de Creed, el Sylvester Stallone tenia una participació important. En canvi, aquí desapareix de l'equació. De
directament, sencer.
Crec que l'anomenen un cop i de rasquillada, o sigui, de passada, no ni tan sols...
S'ha anat a Tulsa.
Està a Tulsa.
Muntant un capítol de la màfia.
Fent la seva feina. I el que podria semblar que la fórmula Creed, aquest spin-off de la saga Rocky, doncs podria estar esgotada, per mi no ho està. Jo crec que el que fa és un homenatge a la franquícia, que repeteix esquemes del passat, en una pel·li que parla del pes del passat i de la culpa, i ho fa a través d'un personatge, que és el que interpreta el Jonathan Majors, que era el Kang, el dolent de la pel·lícula d'Ant-Man, el nou dolent de Marvel, que és aquest amic que torna del passat i torna a aparèixer a la seva vida, i que és el que el posa entre l'espasa.
Tu t'ha agradat?
A mi sí. Sí, és una pel·li que està molt ben filmada, molt ben feta, molt ben parida. Bueno, que a més no
és
necessita...
És gairebé un gènere, això del rodatge d'escenes de boxa.
Boxa, diguem,
no?
sí,
però és una pel·li que no depèn de la boxa només, sinó que hi ha una història darrere, que és la història dels dos personatges. O sigui, no ho fia tot als combats
de
boxa. A mi la pel·li, hosti, 3 estrelles i mitja.
Sí?
Molt bé.
Oh,
sí, sí, sí. Oh, molt bé.
Aquesta mitja de la rutina...
I sobretot...
M'ha matat al final aquest 3 estrelles i mitja. 3 i mitja de blai és 2 del personal normal.
I sobretot, el més important és que no necessita més de 2 hores per explicar la història, que és com s'ha instal·lat aquesta això, que per explicar històries així necessites 3 hores i mitja. No. Menys de 2 hores...
Això ens agrada. Això ens agrada.
Està molt bé.
Va, l'altra pel·lícula. En farem 2 més, eh? La nova pel·lícula del director del Pare...
Sí.
Que és la de l'Anthony Hopkins, que va aconseguir l'Oscar.
Sí, fa un parell d'anys.
No?
Sí.
Es diu El Hijo.
What are you doing here?
Nicholas hasn't been to school in almost a month.
Recordem que el padre era la història del... Bueno, de la demència, no? Del final de la vida d'una persona.
I estava explicat a través del punt de vista del malalt.
Molt ben feta, era molt
bona,
original.
Era molt bona i era terrible.
I devastadora.
Terrible, vull dir, de fer mal.
Sí, sí.
I per això el problema també que veníem de
Tanal... El problema és el contrast amb aquesta.
Veníem de Tanal.
Perquè, Tanal. Però aquí té quines vincles té? L'Hijo és del mateix director i prou.
Sí, i està basada també en una obra teatral seva i també parla de problemes mentals. Passa d'un altre...
Sí, ara que es parla tant de la salut mental en els adolescents, aquesta pel·lícula va d'això, bàsicament. Un noi adolescent que és fill de pares divorciats, que comença a tenir problemes de salut mentals seriosos, greus, s'autolesiona, etc. La pel·lícula tracta sobre com els pares s'enfronten a aquesta situació i com intenten solucionar-la.
És un punt de partida, o sigui, el centre és el pare. Els pares respecte als fills.
El protagonista diem que és el fill, però també el que importa en aquesta...
És el pare.
Sí, sí, sí.
El personatge és Hugh Jackman.
Gestionant el conflicte.
Sí, però vull dir que l'eix dramàtic és el fill, vull dir que és el personatge trencat, no?
Per què?
perquè a mi em fa l'efecte, igual que l'altra pel·lícula estava molt bé com tractaven tots els efectes de la demència i tot això, aquí em sembla que està parlant de depressió algú que no té ni idea de què és la depressió.
Sí,
és com una persona que ha agafat els tres clichés de la depressió hauria de ser això, no? Una persona que es posa a plorar de sobte i que diu, és que no sé què em passa. No crec que això sigui la depressió realment, no crec que estigui ben retratada en absolut, i això ja fa que l'estri tota la pel·lícula, més que...
I el xaval és bastant dolent, l'actor.
No està ben... Crec que li han donat unes directrius de... Has d'estar molt trist tota l'estona, i és una cosa bastant més complexa que això. A més, hi ha uns flashbacks també que estan com...
Jo crec que és una pel·li, sobretot, super... És molt superficial.
Sí, moltíssim.
Si no hi ha gens de complexitat, no hi ha profunditat dramàtica, i és aquest noi, doncs... fent el que ell creu que és...
La depressió.
Carafalls, sí. Jo demanaria al director que no faci el nieto, que la deixem córrer.
No,
és la mare,
el nieto no, però és la mare.
Sí.
Ara ve la mare. És la que falta.
Ara ve la madre,
Sí. La madre.
Que em sembla que es va representar aquí a Barcelona que la protagonista era l'Emma Vilarasau.
Pues jo ho deixava córrer ja una mica.
I destacar que surt l'Anthony Hopkins. 5 minuts, que segurament
són els millors
5 minuts de la pel·lícula.
Coincideix.
Hi ha un personatge que no té res a veure amb el personatge que feia el pare.
Per cert, tenim una altra pel·li.
Què?
Que ara tenim una altra pel·li que és molt millor que aquesta i també sobre el mateix tema.
Ah, sí?
Tu, Leslie, no?
Sí, efectivament. Sí. Efectivament.
A més, nominada als Òscar, té una nominació, que és a la millor actriu, que és Andrea Riseborough, i és tu, Leslie.
Leslie, how does it feel to win such a life-changing sum of money?
Oh, well, I feel a hell of a lot better yesterday.
Això que hem de sentir és una seqüència d'algú ha guanyat
la loteria. I això li destrossa completament la vida. És la Leslie. No sap gestionar aquest premi de la loteria i diguem que es veu tot el premi. I la pel·li enllaça des d'aquí, des del punt en què ella és gairebé és una dona que està vivint al carrer, malvivint, que no té relació gairebé amb el seu fill. I és, diguem, el viatge d'aquesta dona, no?, per recuperar o no recuperar la seva vida. I jo crec que aquí tota la pel·li pilota al voltant d'aquesta dona, que el que fa és una fora de sèrie, o sigui...
Increïble.
És espectacular el que fa aquesta dona amb aquest paper, però molt bèstia. O sigui, està molt merescuda la seva nominació.
M'encanta la gent que va protestar perquè la nominessin.
És
inexplicable,
és molt
un paper impressionant.
Sí.
És impressionant. Ella és la pel·lícula, de fet.
El que passa que com no va seguir els camins que s'acostumen a fer per demanar les nominacions, que és una campanya, invertint-hi molts calés, aquesta senyora pràcticament no hi va invertir res. El que va fer és ensenyar la pel·lícula, o va veure la pel·lícula a les seves amistats, molts d'ells actors molt coneguts de Hollywood, que van fer tweets i van fer posts d'Instagram, doncs lluant la seva actuació. I a partir d'aquí va ser quan tothom va reaccionar de la indústria i la gent la va nominar.
Em sembla collonut que algú pugui anar a fora, un outsider, i dir, escolta, mira, aquesta és la meva actuació, i que algú faci un tuit. És que, clar, van fer tuits a Susan Sarandon...
D'aquest Blanchett, que és rival seu.
Etcètera.
Saps dient, hòstia, aquesta... És que, de veritat...
S'ho pot endur,
això? No crec, però de veritat que... A mi aquest Blanchett em sembla increïble a Tare, però aquesta dona el que fa en aquesta pel·lícula és acollonant. I estic segur que no serà l'última vegada que l'haurem nominada a un Òscar.
Jo crec que el que jugarà en contra d'aquesta pel·li és que és de molt baix pressupost. Sí. Realment la pel·li està rodada amb 4 euros i és una actriu buidant-se en un escenari que és aquesta Amèrica dels perdedors, dels motels de carretera i dels bars que aquests cobren tota la nit. Poca cosa més trobaràs en aquesta pel·lícula. Amb aquests pocs elements, la pel·lícula t'arriba. És una pel·lícula que t'arriba amb un final que a mi m'ha agradat. Una pel·lícula bastant rodona.
A més té aquesta flaire de balada country melancòlica... I això jo crec que li escau molt bé a la pel·lícula.
És una pel·li, jo crec, molt nostàlgica, a més, no? Sobre uns temps que al final no vas viure, perquè et toca una cosa que no pots disfrutar. Mm-hmm. És aquell... No recordo si va ser el Garden que va publicar un article de que el 97% dels que guanyen la loteria acaben completament arruïnats.
De fet, està basat en un fet real,
això. Per això et dic, llavors està fet...
Hi ha una qüestió estadística, es diu, que no sé fins a quin punt és veritat, que els guanyadors d'una loteria d'un any a l'altre pràcticament...
Si algú té un cupó premiat...
Jo ho sé gestionar bé, no hi ha problema.
Segur, segur.
Que m'ho doni a mi, jo ho gestiono, li compro un cotxet a la nit... I la resta guardada.
Ahir es va saber que a Sabadell havien caigut 11 milions d'euros.
Toni, vas comprar algun bitllet a Sabadell?
No sé si era primitiva, però em va semblar massa.
Si algú de Sabadell diu, escolta, són molts calés.
No sé
gestionar tants calés. I vol compartir-ho. Aquí hi ha 4 persones que ho poden gestionar.
Sí que és la primitiva, sí. A Sabadell. No sóc jo, aviso ja, també. No sigui cas que tal. No estaria aquí, Blai.
Que li passin el bitllet premiat al Toni i rodem la pel·lícula Tu, Toni.
Acabo amb una... Una pel·lícula. Tu, Leslie. Recomanat, recomanat. Tu, Leslie. Si la voleu veure, és a sales. I l'última, a plataformes, molt ràpidament, pel·lícula de... Home, això és significatiu, perquè és la directora de...
Cinco Lobitos,
que ha fet la nova pel·lícula, Lauda Ruiz de Azúa. La pel·lícula es diu Eres tú.
Ay, los besos. Todo lo que necesitas saber de la otra persona está en el primer beso. Si estáis hechos el uno para el otro. ¿O no? Con el primer beso sé que va a pasar. Los buenos
ahora. Ya Álvaro Cervantes a la pel·lícula. Ya, ¿qué ves?
Susana Baitua,
¿eh? Sí, que sortia Pàtria, que era...
I Sílvia, sí. I Sílvia Alonso.
Val. I el Gorka Ochoa.
Què passa?
I...
Aviam,
per
jo...
què estàs demanant aviam?
Sí, perquè sé per on aniran tots els comentaris, i en part jo estic d'acord, eh?
No, perquè no, que al Blai li ha agradat.
Al Blai li ha
agradat. Sí. A mi m'ha agradat.
No, a mi no m'ha agradat.
Silenci dramàtic.
No, no.
La cara de Noé de què?
A mi m'ha agradat.
No, a mi no em sembla... El que passa és que jo crec que quan parlem de comèdia romàntica és molt fàcil carregar les tintes i criticar-ho molt fort.
És que la comèdia romàntica ja té l'estigma, sí, a sobre de que quan comenci ja et diràs...
És una cosa molt més lleugera, sí, sí, que té uns clichés que, si no t'agrada aquest tipus de pel·lícula, ja directament vas amb els ganivets afilats per criticar aquestes coses, i no passa amb altres gèneres que t'estan inflant a tòpics des de la conversa número 1.
Llavors, estic d'acord amb tu, sí.
La pel·li comparada amb la que vam veure fa dues setmanes, que era la de la Reese Witherspoon, aquesta de Tu caso la mia, aquesta és una obra mestra en comparació. No? O sigui, anem per aquí.
Però que sigui una comèdia romàntica, no us descol·loca tenint en compte d'on veníem de Cinco Lobitos?
Sí, però bueno, jo suposo, sí, que és una cosa d'encàrrec.
Clar,
exacte. Havien encarregat aquesta pel·li i ella...
Vull recordar que
Lauda... Cinco Lobitos,
a Lauda Ruiz de Azúa ve de guanyar 3 Goyes per la pel·lícula, pel Cinco Lobitos, per guanyar ella com a direcció...
La Laia Costa.
I també la Susi Sánchez, la actriu secundària. Sí, que sí.
Jo crec que és això, que si no vas tan amb el ganivet a destrossar la pel·li, és una pel·li entretinguda, que passa bé, no és res de l'altre món, aviam.
I és molt superior a la mitjana d'aquestes pel·lícules de Netflix, sí, perquè de pel·lícules romàntiques a Netflix s'estenen pràcticament cada setmana.
Són bastant horribles.
I arribades als Estats Units, i són...
Què els passa a la pel·lícula, per cert? Qui són?
No, la història és d'Álvaro Cervantes, que interpreta un tio que és un editor, i té un do, que és el... Quan fa un petó a una noia, a una dona... Veu com serà el futur d'aquella relació.
Carai,
veu cap a on aniran els drets.
Vaya superpoder.
Sí, jo com un element fantàstic, com podia fer una pel·li que és molt, molt superior i que és boníssima, que és Una qüestió de tiempo.
Va,
que
hi havia... Richard Curtis. Aquesta és molt bona.
Exacte.
Però no està malament. A mi m'agrada.
Vosaltres dos, què?
Sí, no, a veure, jo... No, és veritat que és molt fàcil carregar les tintes. Jo el que crec és que la directora té un domini molt gran sobre el drama, però la comèdia romàntica té unes regles pròpies que són molt difícils de manegar. No és Nora Ephron, la pel·li tampoc està tan malament, però a mi no m'ha convençut. Em sembla que li falta la soltura per manegar-se en terrenys molt pantanosos, i que la comèdia romàntica és molt fàcil d'aixafar. O sigui, molt fàcil. A mi no m'ha agradat...
No hi has entrat.
Perquè no hi he entrat. Mm. Ja està.
Òscar.
Igual, a mi m'ha avorrit. És a dir, els clichés de sempre, l'humor de sempre, coses que ja has vist en altres pel·lícules...
Bueno, perquè vosaltres sou un pot de vinagre, o sigui...
De totes maneres...
Posa una mica de sucre i ja us ha tabat.
No, un pot de vinagre.
Entono el mea culpa...
Va dir el pot de pebre, no?
Entono el mea culpa, com deia José María García, i té raó aquí la noia, té molta raó amb això que ha dit sobre les comèdies romàntiques. Que sí que és veritat que acostumem, té un estigma, que altres gèneres que també ens mengem en abundància, doncs són més benèvols, no? Aquí sí que et dono la raó.
Entono el mea culpa perquè jo precisament amb la comèdia romàntica sóc molt destructiva perquè m'agraden molt poques. És un gènere que a mi no m'atrau i...
És difícil de fer.
Sí, sí, total.
Sí. Molt difícil de fer. Sí.
Bé, pràcticament un quart d'hora del migdia ho deixarem aquí, us sembla bé o no? O voleu seguir?
El Toni es queda una estona, d'acord?
Sí. Veure, ja, sí. Veure, jo, si hi ha una
canta, canta.
Si hi ha una compensació, jo em puc quedar seguint.
Mira, mira. Deixeu-me en pau, adéu. Un quart d'una, pràcticament. Hora d'actualitzar la informació al costat de l'Adrià García. Adrià, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Artur Mas creu que si la justícia estira el fil apareixeran més responsables de l'Operació Catalunya.
Sí, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, l'expresident reconeix que si la querella acaba tirant endavant i el jutge escolta diversos testimonis, el cas podria esquitxar d'altres persones de l'àmbit polític, mediàtic o judicial, més enllà de Villarejo, Fernández Díaz i també María Dolores Cospedal. De fet, Mas assenyala directament a Eduardo Inda, el que va ser director del diari El Mundo quan aquest va publicar les informacions falses sobre els comptes a Suïssa del mateix expresident.
El que estic convençut és que si això es va desgranant, aquests procediments, i s'escolten els testimonis de persones que seran cridades allà, doncs que aquestes persones pot arribar a passar que expliquin coses que afectin amb altres persones que en aquest moment no estan sobre la taula.
Inclourien aquesta querella, per exemple, Eduardo Inda?
Per exemple.
Pel que fa als implicats polítics, apunta únicament al Partit Popular, diu que no creu que cap membre socialista en formi part, tot i que reconeix que caldrà investigar-ho. Mas, que per cert també ha avançat que només es querellarà per l'Operació Catalunya si veu garantia que s'arribarà fins al final. I Laura Borràs respon a Pere Aragonès, que hi assegurava que no podia garantir que la presidència del Parlament continués en mans de Junts si la líder independentista quedava inhabilitada per la justícia. Retreu, doncs, Borràs, que Esquerra vulgui donar lliçons després del fracàs, diu, de la taula de diàleg, i assegura que l'etapa d'Aragonès, al capdavant de la Generalitat, està més que superada.
Produeix una certa vergonya aliena sentir el president Aragonès dient que el pacte amb nosaltres per presidir el Parlament està superat, perquè aleshores el que estaria superat i afectat també és a la seva pròpia presidència. I a més cal recordar que els primers que van trencar el pacte no complint-los van ser ell mateix.
Ho ha dit en el seu primer discurs de partit després del seu judici per presumpta corrupció, que va acabar fa només 3 dies. De fet, en aquest acte de Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha tancat files amb Borràs i ha carregat contra l'actitud del tribunal, la seva presidència i les interrupcions constants durant tot el judici. Ho ha titllat tot plegat de justícia simulada. I a l'Iran han hagut d'hospitalitzar desenes de nenes avui després que les enverinessin amb gas. Les menors són d'almenys 4 col·legis diferents. Aquesta notícia no és una excepció darrerament al país persa, i és que l'Iran es troba enmig d'una onada d'intoxicacions als centres educatius femenins. Els primers enverinaments es van denunciar fa només 2 mesos i ja se n'acumulen diversos centenars. El president del país diu que aquest allau d'intoxicacions és un complot dels enemics per intentar provocar el malestar entre la població i també crear el caos als carrers. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
Robert Lewandowski ha reaparegut en l'últim entrenament del primer equip del Barça de cara a preparar el partit de demà a la tarda al Camp Nou contra el València. El davanter polonès, que està de baixa per una sobrecàrrega a la cuixa esquerra, s'ha exercitat sobre la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però encara al marge del grup. Mentrestant, el Girona reobre a les 2 la jornada de Lliga amb la visita al camp del Getafe, que en cas de victòria situaria els gironins a només un punt de les posicions europees després d'encadenar 2 victòries que l'han allunyat a 7 punts del descens. El tècnic Mitchell recupera per aquest partit Toni Villa, però té les baixes de Jan Couto, Ibra, Yangel i Callens. També a les 2, en bàsquet, el Cadí la Seu enceta la jornada. La Lliga Femenina rebent l'Estudiantes i de cara a la tarda la Lliga Masculina, el Baxi Manresa rep el Fuenlabrada i el bàsquet Girona visita l'Unicaja. Tots dos a les 6, a 8:45, el Barça visita el Saragossa. I en motor, d'aquí a uns minuts, a 12:45, arrenca la tercera i última sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1 abans que es disputi la qualificació, que serà aquesta tarda. L'Aston Martin de Fernando Alonso va ser el més ràpid ahir en la segona sessió de la primera cursa del Mundial.
Sabies que més del 80% de les persones sexualment actives contrauran el virus del papiloma humà alguna vegada a la seva vida? Avui, Dia Internacional del BPH, informa't d'aquesta infecció de transmissió sexual al web elvphescosadetodos.com. MSD. El contingut que s'hi proporciona és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
I pel que fa al temps, la tarda no ens portarà canvis i es mantindrà el domini del sol a tot el país amb un ambient que serà més agradable que els últims dies, especialment a les comarques de costa. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants i la tramuntana i el mestral continuaran bufant amb alguns cops forts al nord del Cap de Creus i entre el Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre.
Passen ara 3 minuts d'un quart d'una. Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida continuem, però abans... Des de l'Agència de la Generalitat per la Competitivitat de l'Empresa, més coneguda com a Acció, ens proposen una frase feta per definir l'esperit emprenedor català. N'hi ha per donar i per vendre. Amb aquesta expressió ens referim a la diversitat, una diversitat com la que caracteritza l'enorme varietat de productes que elaboren les empreses a Catalunya. Aquesta agència de la Generalitat ajuda a internacionalitzar aquests productes i els troba compradors arreu del món. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. De seguida tornem, fem una petita pausa, però us vull explicar que aquesta setmana, que ara n'hem parlat, no?, s'ha estrenat la pel·lícula Creed 3, la tercera entrega de l'spin-off de la saga de Rocky, pel·lícula que mostra com canvia la vida d'aquest boxejador, l'Adonis Donnie Creed, quan, ens deia el Blai, un vell amic de la infància surt de la presó i li proposa un combat contra el campió, i per conèixer una mica més de prop aquest món de la boxa, i que també s'ha reflectit al cinema tantíssimes vegades, com un boxejador pot arribar a convertir-se o no en número 1 del món. De seguida parlem amb el català Sandor Martín, campió d'Espanya, 3 cops campió d'Europa i número 2 actual del rànquing mundial de boxa de la seva categoria. Fem una pausa i de seguida parlem amb ell.
RAC 1.
Suma't a la reformania de Brico Depot. Moble de bany amb lavabo i mirall inclosos per només 199 euros. I festa del nostre club per descobrir més avantatges exclusius. Brico Depot.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del centre comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
A Jardiland ja es respira primavera. Vine del 22 de febrer al 5 de març i desperta el jardiner que portes dins. Preus irresistibles en un munt de productes. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Rock and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Al Dia Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Dia Lliure ens agrada viatjar, ens agrada donar voltes pel planeta i ens agrada conèixer històries de catalans que en algun moment o altre s'han anat a fer això a les Amèriques, en alguns llocs del món, no exclusivament a Amèrica, sinó en qualsevol lloc del món, per motius diversos, per feina, per amor, per família, i que han excel·lit en la seva tasca. Avui volíem parlar amb un barceloní que fa anys que té un somni entre cella i cella, que és convertir-se en campió mundial. Campió mundial de què? De boxa. I sembla que està cada cop més a prop d'aconseguir-ho, perquè actualment és campió d'Espanya, 3 cops campió d'Europa i número 2 del rànquing mundial de boxa en la seva categoria. A més, fa unes setmanes, efectivament, va fer les Amèriques perquè ens va deixar bocadats quan vam saber que boxejava en un dels grans temples mundials de l'esport, com és el Madison Square Garden de Nova York. I des de fa setmanes se'n parla d'ell. Ell és en Sandor Martín, boxejador del Cao Verdún, i per tant català barceloní, que ens pot saludar aquesta hora del matí. Què tal, Sandor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Molt bé, molt agraït d'estar amb vosaltres.
Què és per un boxejador, que en aquest cas nascut a Barcelona, acabar boxejant al Madison Square Garden? Què implica?
Bueno, és un somni fer realitat, no? Quan tu comences en aquest esport sempre vas en recerca una mica de les grans oportunitats, les grans nits d'esport, de voler ser campió del món, i arribar a boxejar a la meca de la boxa, que és el Madison Square Garden de Nova York, doncs és un somni complet, però no només el fet de boxejar en el Madison, sinó ser el combat principal en el Madison Square Garden de Nova York. Això no ho fa qualsevol, és a dir que arribar a boxejar al Madison està molt bé i s'hi pot mig arribar per així dir-ho, però ser el combat principal, ser la funció principal al Madison, ostres, això és...
És difícil,
Està a l'abast de molt poca gent.
Imposa?
No, perquè he arribat ja a un punt en la meva carrera en la que sé bloquejar els sentiments i les emocions perquè et pot condicionar a l'hora de competir.
Clar.
Però a una altra persona li pot imposar moltíssim. És difícil de gestionar. És a dir, a mi, al principi, espais que no eren al Madison m'imposaven, no? I arribar al Madison i dir que no t'imposa, evidentment, et poses en tessitura. Però al final és algo que, com a esportista professional, ho has de saber gestionar perquè pots jugar a la teva contra.
Estàvem parlant d'aquest combat del mes de desembre al Madison Square Garden, que t'enfrontaves a més amb Teofimo López, un gran rival. Vas acabar perdent aquell combat per molt poc amb una decisió polèmica judicial, anava a dir, dels jutges, diguem-ne, del combat, que sempre tenen un pes molt important. De fet, vas fer un post a Instagram que vas dir que us havien robat el combat, fins i tot Mundo Deportivo vas dir que ni ell ni el teu rival creia que havia guanyat, que la seva cara de derrota. Què va passar en aquest combat, pels que no som gaire coneixedors de ben bé com funciona un combat de boxa?
Bueno, doncs nosaltres no teníem un combat programat i 3 setmanes abans d'aquesta data ens van trucar de que el rival que havia d'enfrontar, el Teofimo López, havia caigut i que si estaven preparats per boxejar, si volíem aprofitar aquesta oportunitat. El primer que vaig fer va ser dir que no, perquè és un combat exigent i ho volia afrontar amb totes les garanties possibles.
Perquè qui és Teofimo López dins del món?
Ha sigut campió mundial en el pes lleuger, ha pujat a categoria de pes, ara està a la nostra categoria de pes, i el combat es disposava per una eliminatòria mundial. ¿Vale? Ell ha guanyat, és un boxeador que va unificar campionats al pes lleuger, va guanyar Lomachenko, és un boxeador molt reconegut i considerat un dels millors del món. Llavors, la meva primera impressió va ser dir que no, i després vaig pensar, escolta, quantes vegades podrà ser el main event, el Madison Square Garden de Nova York, boxejant amb un esportista èlit i fent una eliminatòria mundial? I vaig dir, si amb el 80% de la meva millor forma física no aconsegueixo guanyar aquest boxejador fent el que porto fent tota la vida, malament. I vam decidir d'anar-hi allà. Llavors es va donar el combat i bueno, va haver-hi diferents coses. Primer que el vam dominar, de principi a fi. En el primer assalt va haver-hi un cop de cap que em va trencar el nas i em va condicionar la resta del combat. Ja vam començar malament. El segon assalt el vaig enviar a la lona, l'àrbit li va comptar i després d'aquí el combat va canviar completament. És cert que en alguns moments haguéssim d'haver apretat una miqueta més l'accelerador, però el tema de l'estat del nas em condicionava. En el setè assalt el vam tornar a tombar amb una acció idèntica a la del segon assalt i en aquest cas no li van comptar. El seu racó tota l'estona li estaven dient que estava perdent el combat, que fes alguna cosa, ell es mostrava desesperat del ring i bueno, vam arribar al final del combat amb la sensació d'haver fet el suficient per guanyar. Inclús l'havíem enviat a la lona 2 cops, encara que un dels cops no li van comptar. I a la decisió dels jutges, un jutge em va donar guanyador, un altre perdedor, tots dos per la mínima, i un jutge doncs, va donar una puntuació molt desafortunada, amb una diferència de punts massa gran, i va ser la que va...
Decantar-ho.
Sí, la que va fer que explotés tot, no? I ja al Madison, doncs, totes les xiulades a l'acabar el combat, és a dir que...
Com va reaccionar el públic? Dius xiulada, eh?
Sí, xiulades a l'acabar el combat, és a dir, tot el Madison xiulant la decisió arbitral. No diem que haguem guanyat de pallissa, però vam mereixer guanyar aquest combat quan ho teníem absolutament tot en contra. I, bueno, doncs vam fer la nostra feina, ens van donar per de dos i ja vam perdut. Malauradament ens han reconegut tot l'esforç i el reforç que hem rebut ha sigut molt positiu, tant del mitjans de comunicació com del món de la boxa com dels organismes mundials, no? Llavors ens tenen molt ben considerats i penso que arribarà una altra gran oportunitat el 2023.
Què hagués canviat? És a dir, si et donen guanyador del combat, què implicava això, Sandor?
Bueno, implicava que directament el següent combat seria pel títol mundial, perquè era una eliminatòria mundial, era com una semifinal, perquè ens entenguéssim, no?, i guanyar a un boxejador dels considerats elits. Llavors ja havien guanyat el Mikey García a Califòrnia el 2021, ens va aparèixer aquesta oportunitat al 2023, penso que van fer un paper magistral a les condicions que s'hi va donar, i el resultat va ser el que va ser. Llavors, bueno, una derrota pot passar molta factura dins de l'esport de la boxa, a nivell de perdre temps, però no ha sigut pas així. És a dir, que penso que una altra oportunitat arribarà aviat perquè ens tenen molt ben considerats.
Clar, la boxa no funciona igual ara com, no sé, ara que estem en època de competicions futbolístiques, no?, que cada any hi ha el mateix calendari i que arriba aquest punt i a partir d'aquí en les semifinals, els quarts de final, una competició, un calendari molt marcat. A la boxa no funciona així, eh?
No hi ha un calendari regular. Un promotor decideix organitzar un esdeveniment i dins d'aquest esdeveniment decideix posar un contingut. Aquests continguts són els combats i doncs ahir decideix què combats vol posar. Llavors, dins d'això, si quadra que tu entris dins de les seves opcions i a la perspectiva d'esdeveniment que té, doncs es posarà en contacte amb tu a través del mànager i a través d'aquí doncs es tancarà el combat i l'oportunitat. Aquí està la funció dels mànagers també, de saber qui organitza, quan organitza, quins són els millors combats i tratar d'aconseguir-los.
Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del CD simbólico, mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos, la vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente
acostumbrada. Estem parlant amb Sandor Martín, un català barceloní que és un dels grans boxejadors mundials ara mateix i que fa uns mesos s'enfrontava a un dels grans noms mundials com Teofimo López al Madison Square Garden. Aquesta és una cançó important per tu, em sembla. KCO, el vam entrevistar fa un temps en aquest programa, ens va semblar una persona esplèndida i molt, molt interessant el que explicava. I quan he sentit ara la música, que més l'ha triat el Sandor, que ara ens explicarà per què, he pensat en el cliché de l'esportista del món de la boxa, no? En imaginar-te que estàs entrenant amb els auriculars així o que fins i tot arribes a l'estadi amb aquest tipus de música a les orelles, no?
Sí, al final és una mica, no?, mentalitzar-te. Per exemple, doncs el KCO és un líder de tota una generació, d'un jovent que va seguir el seu missatge durant molt de temps, que té molt de missatge dins de les seves lletres, de les seves cançons, i que va establir un tarannà, no?, una manera de fer i de pensar. Llavors, en aquesta canció en concret, que va ser una mica l'aparició forta de Violadores del Verso, que ja tenia una trajectòria, però va ser com l'assentament, aquest Vivir para contarlo, té moltes similituds amb el que nosaltres pensem, o amb la meva manera de ser, o la meva manera de pensar en el dia a dia, no? Al final, diu sencillez y seriedad de los propósitos, no? De ser una persona humil, tocar de peus a terra, ser seriós i compromès en el teu dia a dia i arribar a assolir l'èxit en qualsevol àmbit de la vida, no? Llavors, aquest missatge s'hi pot traslladar de moltes maneres a la joventut, i en aquell moment doncs, jo era, evidentment, molt, molt més jove, i em va ajudar a afrontar una sèrie de coses i establir la meva manera de fer en el dia a dia.
Quina edat tens, Sandor?
Jo en tinc 29.
29.
Ja acabo de 30 ja.
I canvi dels 30. És dolent per un boxejador, els 30?
No, jo penso que és una edat molt bona. Penso que ara estan arribant als 30-32 a la seva millor forma, els boxejadors. I el Franz és algú que em motiva, perquè penso que puc donar encara una mica més de mi mateix. El cos em respon bé. I la veritat que entro en una nova etapa i m'agradaria rendir el millor possible.
Clar, tu saps que hi ha molta èpica que també a través del cinema, per exemple, o de la literatura al voltant de la boxa, perquè a més molta gent li ha encantat al llarg de la història molta gent, literats, vull dir, no? Grans escriptors que li han interessat molt com una forma ja no d'esport, sinó d'alguna cosa més que esport. I aquest cliché també de l'èpica, d'alguna persona que arriba des d'un àmbit determinat de la societat, no?, a un nivell molt alt a través de la boxa, i volia saber la teva història. És a dir, tu quan et va començar a interessar la boxa i per què?
Bueno, jo quan vaig néixer, que va ser el 93, sí. Els meus pares ja tenien un gimnàs que es dedicava als esports de combat, als esports de contacte. Ells portaven 10 anys, pràcticament, amb aquest negoci familiar, i per mi va ser com entrar a casa, no? És a dir, la gent m'hi diu, recordes el primer dia que vas pujar dalt del ring o que vas entrar al gimnàs? Doncs, tristament, no el recordo. Per què? Doncs perquè va formar part sempre de la meva vida. És a dir, una persona recorda el dia que va entrar a casa seva a viure?
No, clar, clar.
No ho recorda. És algo que ha format part de la seva vida sempre, ha estat allà, i sap que allò és casa seva. Doncs amb l'esport de la boxa m'hi va passar algú semblant, no? I així és com jo vaig créixer. Mai em van obligar, però sí que, de certa manera, doncs, creixes condicionat a dir, doncs, mira, si aquest és el negoci familiar, igual se t'hi dona bé, que m'hi podria haver donat malament, però mira, jo vaig posar tots els esforços en que se'm donés bé, vaig provar altres esports, però la cabra tira al monte, que li diuen, i vaig acabar sent boxejador.
Clar, però fixa't que hi ha una cosa molt interessant del que dius, que és que era el negoci familiar. A vegades hi ha gent que això l'apropa i a vegades hi ha gent que l'allunya. Que et podria, sí, haver agafat i dir, no, això que fan els meus pares és que ni de broma, jo faig una altra cosa.
El meu pare sempre explica que va fer tot el possible per allunyar-me de l'esport de la boxa.
Per què?
És a dir, perquè és un esport que és molt dur, que has de passar per moltes coses, que mentalment i físicament, doncs, et desgasta, i que és molt exigent. És a dir, que no és una broma d'esport, és algo que és seriós. Tot i que ell tenia un gimnàs, no? Però, és a dir, si ho vols, tu has de guanyar. Jo no et posaré les coses fàcils per tal de que arribis amunt. Llavors, ell em posava combats difícils per saber quina era la realitat de l'esport, no? De dir, escolta, no tothom pot arribar a campió, i si vols arribar a campió, doncs has de sacrificar pel camí una sèrie de coses, i no serà pas un camí fàcil. Si l'escolleixes, t'ajudaré en tot el possible, però t'he d'explicar la realitat d'aquest camí, i és un camí que és dur.
Aquesta música també te la poses per entrenar, o no?
No, aquesta no. De vegades per córrer, quan he de córrer una mica més alegre, una mica més tranquil·let,
sí?
De vegades sí, de vegades sí.
Sí, perquè sembla que una persona no pot boxejar amb alegria, no? Ha de boxejar amb mala llet.
No, ja tot.
Sí, hi ha gent que boxeja feliç, diguem-ne, alegre?
Sí, hi ha un munt de boxejadors, sobretot llatins, que estan entrenant amb salsa tot el dia,
sí, no?
Cúmplies, perquè al final també hi ha com una espècie de dansa, no?, dins de l'esport de la boxa, que no és només copallar-se, sinó que hi ha un moviment constant i fluid, doncs, que si el fas amb alegria t'ajuda a ser més versàtil dins del ring, no?, aquest flow que li diem de vegades.
Ibai Llanos fent aquestes jornades, aquestes ballades de boxa, que recorden, insisteixo, les de fa molts anys, fa moltes dècades. Fa no gaire un youtuber català, també Jordi Wild, va fer un show també, que en aquest cas va ser bastant més criticat segurament que les vetllades d'Ibai Llanos. No sé si t'ho has seguit una miqueta, això.
Sí. He estat una mica al mig de,
sí, no?,
de la polèmica, perquè bueno, va haver-hi certes actituds que a mi no em van agradar en la forma de vendre el producte i de com es van fer. Semblava que jo ho deia per enveja, però després, quan pròpia gent de l'organització surt i diu, escolta, ens sentim una mica emparadits d'això que ha passat, volem demanar disculpes i tal, doncs, bueno, no passa res, tothom té dret a equivocar-se. Va tindre una grandíssima repercussió, respecto molt tot el que pugui aportar en positiu a l'esport de la boxa, o als esports de combat, en aquest cas, però hem de tindre clar que hi ha una diferència entre practicar boxa i ser boxejador. No és el mateix. Llavors, hi ha determinats esdeveniments, com en aquest cas concret, el d'Ibai Llanos, que ajuda que hi hagi més practicants de boxa. Que després algú arriba a ser boxejador és una història diferent. Ser boxejador no és ser practicant de boxa. Uh-huh. I cada cop en tenim més de practicants de boxa que es poden associar a que vinguin esdeveniments de boxejadors reals.
Bueno, això és com comparar la Kings League, que també promociona Ibai Llanos o Gerard Piqué, amb la primera divisió de futbol. Ja juga a futbol, sí, i estan jugant a futbol i estan marcant gols, però no és comparable a una,
clar, és un
a una competició.
Diferent.
És un format que no té res, que no té res a veure. Escolta, última pregunta que volia fer. Estem parlant amb el Sandor Martín, un dels grans boxejadors a nivell mundial de la seva categoria, més català, de Nou Barris, com ens explicava, i que fa uns mesos competia en una de les eliminatòries del títol mundial des del Madison Square Garden, que es diu que hi ha molts calés sempre, no?, al voltant de la boxa. Fins a quin punt és veritat, això? Perquè, i t'afegiré més, perquè tu acabis sent campió mundial o vulguis arribar a un nivell, n'hauries d'anar a viure als Estats Units i no quedar-te a Barcelona?
Si jo m'hagués anat a viure als Estats Units o hagués sortit d'un altre país, al millor la meva posició tant esportiva com econòmica seria una altra, no? Perquè al final...
Millor.
Sí, penso que millor, perquè al final surts del país d'on surts amb moltes coses en contra. El reconeixement social, el recolzament institucional, que altres països sí que el tenen, com per exemple el Regne Unit, França o Alemanya, o els Estats Units, i Espanya no és un dels esports principals, i en canvi en altres països sí. Llavors, de vegades m'he parat a pensar de... estic orgullós d'arribar fins on he arribat, sortint des d'on he sortit, però a la vegada penses, no he sigut lo suficientment valent per tal d'agafar les meves motxilles, maletes i anar a un altre país a fer carrera? Doncs bueno, jo estic bé amb el que he estat fent. A dia d'avui jo puc dir que puc viure de l'esport de la boxa i estic molt agraït per això. Podria estar molts anys sense treballar, llavors penso que queda clar que m'ha sortit a compte i que m'ha sortit bé. I el tema de si es guanyen calés, hi ha molts de calés dins de l'esport de la boxa, però ho has de mereixer. És a dir, que no tothom arriba a aquestes grans quantitats. Hi ha calés, es pot guanyar calés dins de l'esport del futbol perquè la gent ho entengui?
Mm-hmm.
Sí, les grans quantitats de diners només les guanyen uns pocs. Els jugadors de tercera divisió no cobren aquest sou.
No, correcte.
Estan visquent de l'esport de la boxa? No. Del futbol, perdona. estan visquent de l'esport del futbol? No. Estan visquent amb el futbol, els dona un ajut i tal, però no poden viure única i exclusivament d'això, llavors. Per viure única i exclusivament d'això, has de valdre, has de valer.
Acabo. T'hi veus encara sent campió mundial, Sandor?
Sí, 100%. Jo no me'n vaig d'aquest esport sense ser campió mundial. És algo que ho tinc molt clar i et diré més, seré el primer campió mundial que ha tingut Catalunya a la seva història. En Josep Gironès, que era el crac de Gràcia, va ser qui més proper va estar-hi. No va poder ser, per diferents motius, i espero ser el primer campió del món que hi ha aquí a Catalunya.
Doncs mira, amb aquesta decisió, si no es té aquesta actitud, evidentment, no s'hi arriba, el Sandor Martín, un dels grans boxejadors a nivell mundial, com dèiem, diverses vegades campió d'Europa, d'Espanya, el número 2 del rànquing mundial de boxe en la seva categoria dels ultralleugers, i amb l'ocasió, en els pròxims anys, esperem d'arribar fins a aquesta primera posició, fins a ser campió mundial. Sandor, quan ho siguis ja tornem a parlar, d'acord?
Moltíssimes gràcies.
Que no tinc cap dubte que sigui així. Una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies, Sandor.
Adéu-siau.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de llagostins cuits ara per 4,29, t'estalvies un 23%. I filets de pit de pollastre per 2,99, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Sempre presumeixes de ser el millor tirador de cervesa. Doncs ha arribat l'hora de demostrar-ho.
Estrella Damm presenta el concurs de tiratge de cervesa de Catalunya. Busquem el millor tirador o la millor tiradora de cervesa de Catalunya. Així que si treballes a l'hostaleria i destaques per la teva habilitat amb el got, envia'ns el teu vídeo a través de l'app Bar Manager abans del 19 de març.
Hi ha 2.000 euros en joc. Per a més informació, consulta el teu gestor comercial d'Estrella Damm.
3, 2, 1... Top! Dins!
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per la Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'una 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Ara passa un minut de 3 quarts d'una del migdia.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Faït Ravi i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Heu vist l'Adrià García, que està tot el dia sortint a la roda del 324?
Amb Selva Nua.
Company dels serveis informatius, que toca amb Selva Nua, toca el baix. Una mica estàtic.
Molt bon baixista.
No,
però
molt bon baixista.
Sí. No, com tu paries tu el baix?
No, jo no tocaria gens bé. Estic dient que la posició és una mica estàtica. Vull dir que no és... Saps allò que dius un músic? Ah!
Falta una mica d'interpretation, no?
No, no falta res.
Sí.
És perfecte.
No, acabes de dir que no? Ara no... és perfecte?
No, però no l'he criticat. Mira, mira.
El seu estat, les meves mancances...
Però quants artistes hi ha, RAC1? Tothom és artista.
Sí, la Rombo, que han tret discos, sí. Que no ho diuen.
Sí.
Llavors, en el programa, elles no volen venir.
Què vols dir que no volen venir?
No. La Clara Molins no vol que vingui Xavi Rombo. Bundó.
No, com es diu el disco?
Plaes i terrors del confort domèstic.
T'imagines que es diu així?
Potser hi haurà sorpreses. T'imagines incloure en una lletra el concepte de Via Lliure?
No incloure, o sigui, que us... Un Shakira amb el programa laboral.
És que us ho diu humor i no sé com dir-ho.
Molt fort, seria això, t'imagines?
No passarà.
Però Xavi, a vegades passa que algú et fa una crítica així mitja amagada, però tu no la saps llegir. Dius, això deu ser per algú altre, saps?
Hola, Ana Priscila Magrinyà.
Hola, què tal? Com esteu?
Que hi ha el Martos o no? Espera't,
A veure.
Hola, Martos. Hola. Ah, bueno, no, estan provant. Espera't. Ara.
Sí, sí.
Ara. Què és, no? Martos, què?
Què tal, com esteu?
Tot bé.
Ei. Ui, el Martos està al carrer avui, eh? Estàs al carrer. Què estàs fent, Martos?
No vulguis saber.
Està treballant.
No. Estic en un estudi i m'he ficat ambient de carrer. Per generar com...
Una mica
d'expectativa. Sí, exacte. Per fer-me l'interessant.
Bueno, tot bé, però... Ets a Madrid?
Tot bé. Sí, estic a Madrid i, de fet, acabo de fugir d'una manifestació. Bueno, fugir. No era per mi, no he fet res. El cas és que he decidit sortir d'un interior per trobar cobertura i em trobo 300 persones amb xiulets, pancartes i cridant. I dic, doncs potser no és el millor lloc per connectar-me a la ràdio.
De què era? Què era la queixa? Què era la protesta?
Era del Sindicat de Policia Nacional. Que també... Sí. No he volgut indagar més.
Això, perdona, t'estan posant música informativa, perquè ho vegis, eh?
A veure, explica.
Crònica des de Madrid. David Martos, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com ha anat la manifestació d'aquest sindicat?
Que molt malament.
Malament no pots dir-ho, això, en una crònica.
No.
Segons la Guàrdia Urbana, quanta gent hi havia?
No hi ha Guàrdia Urbana. Bueno.
Anava bé fins que he volgut unir-me a la manifestació del sindicat de policia amb el lema «Mucha policia, poca diversió», i he hagut de sortir corrent.
Molt fort, eh? Unir-se a una mani policial amb un crit antipolicial.
Sí, però...
És una bona idea, sempre.
Que tu creguis que està bé, eh? Que estàs integrat.
Sí. Bueno, no, crec que no et contractarem per fer cròniques des de Madrid.
No.
Val, bueno.
A veure, que si hi ha alguna baixa algun dia, tipus el Manyer o l'Armenteres, sí, el Perciba, igual...
Vale, quantes persones haurien d'estar de baixa perquè arribéssiu a mi?
A veure, aquestes tres. Llavors, hauríem de comptar tota la redacció d'informatius, perquè algú enviaríem cap allà, que hi ha una quinzena o vintena més, tota la redacció d'esports, cadascun dels programes, vale, tots els tècnics de la ràdio, vale, la Marta Massip també l'enviaríem abans que tu, Jaume, vale, Peral també,
vale.
Jo crec que bé, evidentment, el cap informatiu, sí, tots.
És
jo
el crec... síndrome sí, zona franca, no?
És més, segurament... Aniríem a buscar la resta de pisos, hi ha el consulat britànic, hi ha el consulat... a veure si hi ha algú interessat a Madrid. Sí. Llavors, bueno, ja trucaríem.
No pateixis, perquè crec que no...
Crec que abans
no arribarà en breu.
Abans faríem una crònica en castellà.
Que maco.
Vull dir que ni el seu que tens ara mateix et serviria.
Arribaríeu a mi i em diríeu, escolta, hi ha algú al teu costat que ho pugui explicar? Gràcies.
David, bon dia. A qui pot explicar-ho que no siguis tu?
A qui pots aguantar el telèfon?
M'encanta la idea del reporter que mai acaba d'entrar del tot, eh?
Sí, és un bon gag, eh? Sí.
Pobre.
Running gag.
No,
s'ha imaginat la Molins fent aquest paper, eh?
Sí,
ha dit, pobre, d'estar tot un dia en una manifestació i que et vagin donant pas i no
hi ha temps.
Mai hi ha temps,
anem
no?
A Publi.
David Martos, bon dia. Ostres, David, ho sento, no, ara tornem. D'aquí una estona, no? Sí.
Perdoneu,
no, no,
estic a menys 4 graus, sisplau, doneu-me pas.
Això és el running gag del Jimmy Kimmel, que sempre ha d'entrevistar el Matt Damon i no l'entrevista
mai.
No t'has inventat res, Bundoc, està tot inventat.
Jo no m'he inventat res encara. Bueno, va, anem a recordar que això és el vermut per alguna cosa. Perquè ja tenim aquí preparat l'aperitiu de fred ràbic amb els fruits secs i les patates premium amb gust aperitiu. També el vermut Miró Rosso, que us l'esteu bevent com si fos aigua.
Sí,
l'autèntic vermut de Reus, perquè efectivament avui sortejarem també, com sempre, l'ampolla de 3 litres d'autèntic vermut Miró. Entre els oients que ens respongueu la història que acabem de publicar a Instagram, l'Instagram del Via Lliure, dient-nos què teniu d'autèntic al vostre poble.
Res.
No. I tots de Reus, el vermut.
Vermut Miró, sí. Gaudí, modernisme, barris xungus.
Joan Carles Navarro.
No sóc tant.
A Vilassar...
Però no podeu... No heu de respondre vosaltres. És que jo... És que la dinàmica amb vosaltres no l'entenc. O sigui, això és pels oients. No cal que ho respongueu ara. No cal vosaltres.
No ens deixes participar.
No és que no és una qüestió de participar, és que seria...
Per què ens fas venir? Per què ens fas venir?
Anava a dir seria nepotisme i no és nepotisme. Bueno, és igual. Que us donaria a vosaltres, no us ho puc donar a vosaltres.
Treballisme, com es diria això?
En joc una ampolla de vermuts, mireu, reserva de 3 litres, fins i tot amb estoig, eh?
Goita.
Va, a veure, anem a la jornada de reflexió amb el Martos. De què hem de reflexionar, sí, Martos? Espera't un segon, Martos, sí, abans... No,
què? No, és broma. No hi ha temps, Martos, em sap greu.
Digues, no estigui passant de veritat. No, estava passant just un helicòpter per sobre i estic pensant, ostres, que...
Està buscant la notícia. T'estàs fixant? Està intentant buscar desesperadament la notícia.
Però és de la policia.
Vol explicar-nos que ha passat un helicòpter. Molt bé, i què?
No, perquè m'estava imaginant, si la manifestació és de la policia, qui vigila la manifestació? És a dir, l'helicòpter és de la pròpia policia.
La Guàrdia Civil.
Clar, l'helicòpter és que... És clar,
hi havia policia aquí sota a RAC1, eh? Hi havia dos agents de l'Urbana aquí sota.
Dos agents.
Uau, no sé.
Què passava?
Notícia d'última hora des de sota de la ràdio de RAC1. Ara, Priscila Magrinyà, bon dia.
Hola, bon dia. Quina
és la notícia aquesta hora del... Calla, que t'estic donant pas. Quina és la notícia aquesta hora del matí a les 12:53, sisplau?
Doncs quan he arribat, a part de l'ordinador que no funcionava, he hagut de dir el meu DNI 4 vegades...
No cal explicar les teves coses, sisplau. Alguna cosa que interessi a l'audiència.
La notícia no ets tu, maca.
Bueno, nois, de veritat, no serveu per ser reporters al carrer ni res. Va, què deies, Martos, disculpa.
No, res, una petita reflexió, que no sabia si l'helicòpter era part de la mani Dani o venien a vigilar-los. Ah. I això més enllà. Clar, és a dir, si era part de la performance o, no, o era per parar...
És una mania en pressupost, llavors. Sí. Vull dir que com fer desfilar fer desfilar un helicòpter per reclamar drets laborals, per exemple, em trobo que
és... És veritat, el dia que es manifesti l'exèrcit de l'aire, això serà guapíssim, no? Avions, cases, colors...
No sé, una mani del sector dels...
Cirque du Soleil, manifestant-se. No sé, trapecistes...
Els seus treballadors, molt bojos pel carrer, fent moltes coses a la vegada. No sé, una manifestació dels creadors de petards i de...
Ui, home!
I castells de focs.
De trabocaire.
De grallers, una manifestació de grallers.
Ui.
Està molt bé.
Espera, que ara ens escriuran els grallers dient que tal, que no, que ens agrada, però és un instrument que, ostres, se sent, que és potent.
És veritat, manifestacions de gent que té recursos per fer-se notar. És un gran...
Aquesta és la reflexió?
No, era només un apunt. La reflexió, vinga. Aquesta setmana un company de feina, el Marc, em va dir, escolta, tu encara vas a la ràdio? I cosa que ja em va ofendre una mica, perquè vol dir que no escolta. Però
sí, sí, aquest company.
Encara hi vaig. Sí. I em diu, val, doncs tu que tens un altaveu, m'agradaria que fessis una reclamació.
A veure.
I dic, val, molt bé, ara sóc la bústia del síndic de Greuges.
Quin amic és? Quant d'amic és?
És company de feina, molt bon company de feina.
Poc amic.
Poc amic. I em va dir, escolta, jo vaig a la piscina cada dia i em fan posar el gorro al cap per no deixar pèls, però al carrer del costat veig sempre un tio que és calb i té una barba que li arriba fins al melic. Diu, llavors em va dir, m'agradaria poder reclamar i que es legalitzés que hi haguessin un tipus de gorros per tapar la barba quan estàs a la piscina.
No.
I vaig pensar, val, dic, recullo la teva reclamació, la faig i afegeixo un petit apunt, que és, tenies dues opcions, reclamar que tu et traguessin el gorro o reclamar que l'altre es fotés també.
I has decidit morir molt de tot.
Per la segona. I em va semblar molt bonic perquè dic, mira, en una reclamació inconscient ha quedat definit també com a societat com anem. Deu ser com del tipus de persona que prefereix que perdi el Madrid a que guanyi el Barça.
Jo només he de fer una consulta sobre això. Aquest suposat gorro que es posaria a la barba, sí, com que és la barba, entenc, i el bigoti, imagino que taparia la boca i el nas.
No,
és molt, realment útil, per nadar, de veritat.
O sigui,
jo convido aquest amable company teu que se'l posi ell, el gorro a la cara.
Però per això...
Vale.
Però ho estàs dient com des del rancor, no? Com a persona amb barba, no?
Perquè, com a persona amb barba, què vols que
em posi? Com a persona amb barba i pelazo, perquè el Bundó llavors s'hauria de tapar la cara sencera si volgués anar a la piscina.
Amb un sac de patates, no?
No, i després què? La gent que és peluda, què?
Clar, aquesta és l'altra.
Té els pèls a les cames, a les braços.
T'ajuda a neoprè per tot el cos i tot el cap i tot arreu.
Gorro de cos, no?
El Xavi ho diu, que ens acaba d'enviar un missatge. Jo m'enfundava un neoprè.
Gent, no, dius, no aneu a la piscina i acabem abans. Polida.
Però això és veritat? Neoprè a la piscina?
No ho sé si pots.
No surt a compte, no, perquè a la piscina entres i surts, no t'estàs gaire estona. No?
Però què dius?
Ah, no?
Depèn.
Jo vaig 10 minuts.
Bueno, si tu... 10 minuts, però si no et dona temps de res.
És que és molt cansat.
I tu estàs... I perdona,
què vols
dir?
I hi ha les iaies que t'estan apretant, perquè estàs ocupant el carril.
Amb el merder que és anar a la piscina.
Però què vols dir? Perdona un moment, les iaies et diuen tira ja? Tira!
Home, és que quan ja hi ha una persona al carril, compartir carril és fumut. No, perquè
però
llavors et vas creuant amb l'altre, cadascú té el seu ritme vital de nedar.
La gent gran t'està demanant pas.
Sí, et fan males cares. Jo m'he trobat en aquesta situació. De fet, he deixat d'anar a la piscina perquè tenia sentia
minuts...
la pressió als ulls de les iaies clavats a la meva nuca.
I què hem de fer? Un carril només per clar polins i el seu
personalitzat.
Però és que, home, clar, tu imagina't anar amb neoprè a la piscina, que representa que vas preparadíssim i que comencin a avançar iaies.
Amb ulleres de Phelps, tot preparadíssim.
Sí, és que les iaies nedadores de Catalunya...
No, molt a favor. La meva àvia, per exemple, amb gairebé 90 anys, cada dia 20 piscines, és espectacular.
20 piscines?
Sí. Hòstia, és increïble.
Sí.
A mi, per això no vaig mai amb ella, perquè no
m'ho vull dir. Perquè
et destrossa. Exacte, sí.
Bé, anem amb la reflexió de l'Anna Priscila.
Ara que comentàvem això, que la Molins potser fa una cançó dient el pia lliure no em
però
tracta
no cal cantar,
bé.
De veritat, jo ja estic fart. No, el Santi no canta mai, el Malcom. Llavors llavors ve el Toni, ve l'Òscar, tothom cantant. Jo de veritat, és que no suporto que canteu aquí.
A la Nederman no li dius això.
Perquè la Nederman és cantant. És
jo també
soc
cantant, Xavi.
Ja, però no, tu no t'ho dic, li he dit a la Pris.
Deixa'm parlar. Sabeu quan aneu amb alguns... per exemple, a l'aeroport, això passa, que tu vas al lavabo i després hi ha uns botonets que et diuen estàs contenta del servei que es rebota?
Sí, sí, és veritat.
Sí? Doncs ara tinc una amiga que em diu que això ho fan a la feina, ara. Cada dia, quan a l'hora de plegar, han de prema uns botonets a l'ordinador de avui estàs content? O com,
com a treballador.
Com a treballador. I es diu... animòmetre. Mm. I cada dia han de fer l'animòmetre...
I quina conseqüència té si dius una cosa o l'altra?
Això no és perquè jo
però són tres cares? Perdó.
Són... de...
semàfor.
Ara, jo crec que sí, avui estic contenta, avui no tant tal, i després tens aquella casella de fil de gap.
No ho tinc clar.
Llavors,
però has d'argumentar,
sí,
quan
has
votes.
De... No, el que pots fer és, si avui no has estat bé amb algú, ho has d'escriure i has de dir què t'ha passat amb aquesta persona. Jo li dic a la meva col·lega, però això ho fas? Diu, jo no dic absolutament res. No sé si és bona idea. Està molt bé l'honestedat, però la hipocresia és millor, jo crec.
Clar, és superior.
No?
Martos, tu... Pots posar observacions, no? És a dir,
sí, clar.
Tu pots posar a l'animòmetre, estic malament, i a les observacions posar...